accions a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en direcció al Nus de Llobregat i finalment a la B20 a la zona de Barcelona en direcció al Nus de Llobregat hi ha 4 quilòmetres de retencions. Això és tot segons el Servei Català de Trànsit.
Gràcies. Anem ràpidament fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Ens espera l'Albert Garram. Bona tarda.
Doncs a jornada força moguda a la xarxa de transport públic. I és que avui dilluns han començat les afectacions a diverses línies de Rodalies amb motiu de les obres de DIF a la nova estació de la Sagrera. Aquestes afectaran a les línies R2, R2 Nord i R11, que no circularan entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal, i on també es reforçarà tant el servei de bus com de metro. Unes afectacions que està previst que durin fins al mes de desembre. Apuntar que, a més, avui, a la línia R1 es troba afectada pel mateix motiu i finalitza el seu recorregut a Badalona. A la resta de la xarxa, de moment, parlem de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Diverses organitzacions populars i ecologistes de Badalona, agrupades a la plataforma Salvem Calarnús, pretén aturar un projecte de construcció de 55 pisos que es vol fer a l'entrada del principal pulmó verd de la ciutat. La lluita de la plataforma en defensa de Calarnús, parc públic i les diverses intervencions institucionals, comprant i expropiant els antics propietaris, van fer possible l'any 2002 la vella aspiració de la ciutadania de convertir els parcs de Calarnús i de Can Soleil en un gran parc públic metropolità. Malgrat la consciència generalitzada que el parc era indivisible i públic, va aparèixer un projecte urbanístic sobre 3 finques privades. Avui en parlem amb la Montserrat Rectoret del grup de coordinació de la plataforma de Salvem Calarnús. Molt bona tarda, Montserrat.
Bona tarda.
I també saludem a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, per fer-nos una idea, hem donat una data de referència, però m'agradaria saber, Montserrat, quan fa que batalleu amb aquest tema?
Bé, es pot dir que el parc de Calarnús Can Soleil s'hi està batallant des dels anys 70, perquè Can Soleil, que és al costat, i a més, bueno, tot el parc s'hauria de dir Can Soleil, perquè és el nom més antic, des de 1500 ja tenia aquest nom. Doncs des dels anys finals dels anys 70 ja els veïnat ja reclamava que una part, que era Can Soleil, fos parc públic, ho va ser a l'any 80, i després, doncs això, amb escriptor, el 2002 es va, com diguéssim, anexionar, que hi havien sigut una mateixa finca, al parc de Calarnús. Doncs des dels anys 70 som al 2022 i encara estem lluitant per defensar el parc.
Mare meva. Com ho feu per defensar la conservació d'aquest parc com a espai natural?
A veure, nosaltres només fem, doncs això, primera, que ho sàpiga tota la població de Badalona, que no ens n'hem adonat que és un fet que construeixin aquests 55 pisos i que facin un vial que tallarà el parc, esperem que no, per la meitat, i per tant, doncs, hi haurà una desgràcia en el parc aquest. Ho fem saber als veïns i a persones que estan interessades, com ara doncs, per la ràdio, perquè és un fet que no se sap. Llavors, quan ho dius a la gent, queda sorpresa. Per tant, quan s'ha volgut fer entendre que això ja era una cosa provada i tal i qual, sí, es va provar pels partits polítics, algunes associacions hi van donar el vistiplau, però moltes altres no li van donar.
Paula.
Hola.
Sí, com a... M'escolteu?
Sí, t'escoltem. Endavant.
Com a plataforma, a Montserrat, volíem saber quin tipus de suport rebeu, ja sigui per part d'institucions o la gent de peu de carrer.
Bé, a veure, el suport és tenir la raó, diguéssim, és el principal suport que tenim. Sabem que el parc s'ha de defensar com un patrimoni integral, que no es pot perdre ni una mica més, perquè ja han perdut 15.000 metres quadrats d'aquest parc, que en la pàgina de l'Ajuntament diu, i de l'àrea metropolitana diu, que fa una hectàrea o dues hectàrees, i per tant 15.000 metres s'han perdut perquè hi han posat uns barracons, un institut, un magatzem de l'àrea metropolitana. El que fem és dir realment la veritat que no s'ha dit a la gent, i realment el que fem és denunciar que en 20 anys que van ajuntar el parc de Calarnús amb Can Soleil, els edificis que estan a dintre i molta part de la vegetació està malmesa i està descuidada.
Montserrat, heu anat sumant molt de suport, però com ha reaccionat el veïnat, que suposo que està en contra de la construcció d'aquests 55 pisos dels que parlàvem?
Bé, ja ho he com avançat una mica. El veïnat i la població en general de Badalona, quan se n'assabenta que un parc històric es vol mutilar, està en contra. El que passa que no hi ha prou informació i no s'ha procurat en cap legislatura, no aquesta del senyor Guijarro, sinó quan hi havia el senyor García, quan hi havia la Dolors Sabater, tot i que volia fer més difusió, però no va arribar i no arriben la majoria de coses a la població. Per tant, la població està desinformada.
Després de les pressions que s'ha fet per part de la plataforma al govern, l'alcalde ha convocat una comissió tècnica de treball a Calarnús per parlar de l'assumpte de Calarnús. En aquesta taula, l'alcalde de Badalona no ha inclòs, com comentaves, la regidora de Cultura, ni Defensem Calarnús, ni a Vers Badalona, entre d'altres. Què us sembla, la plataforma, això?
Home, ja ho he comentat aquest matí i ho tornaré a repetir, la idea de que es faci una taula per parlar-ne és positiva. Nosaltres no hem estat mai tancats a fer converses amb l'administració, i en aquest cas he de dir que tots els regidors, excepte els socialistes, ens han dit personalment que els sembla malament que es faci. Però no hem pogut parlar directament, diguéssim, amb una situació de tu a tu amb la regidoria d'Urbanisme i amb l'alcalde, que ens sembla molt malament, perquè som nosaltres els que precisament hem tornat a bellugar una cosa que semblava dormida i que la gent ja està en contra. Per tant, diem al senyor Guijarro que doni les cartes a tothom, que puguem jugar amb una partida democràtica.
Mm-hmm. Per quan està previst la construcció d'aquests edificis?
A veure, això hauries de preguntar a Urbanisme. Nosaltres no ho sabem.
Mm-hmm. Després també parlàvem que la declaració del Jardí Històric de Calarnús com a bé cultural d'interès nacional no afecta el plantejament urbanístic del parc, però segons el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Govern, els habitatges que s'hi han de construir queden fora dels límits del Jardí Històric, oi?
Això és una fal·làcia que s'han tret de la màniga, perquè m'entenguis. Si llegiu la Llei de Patrimoni de la Generalitat, o bé la legislació espanyola, la Llei de Patrimoni del 83, parla, per exemple, un immoble és declarat interès bé d'interès cultural, és inseparable del seu entorn i no es podrà fer cap desplaçament ni tirar a terra excepte que resulti imprescindible per força major. O sigui, quan si llegeix bé la llei, que podria llegir amb molts més articles i apartats i capítols, l'entrada de Calarnús amb la font, amb el barri, amb la caseta, o sigui, indica, allò són parts de la història, que indica que és una finca del segle XVIII, podria ser, o XIX, que era una finca privada i que tenia aquesta entrada, i aquesta entrada ens dona una informació de saber de quina època és. Per tant, com que són elements que donen informació del jardí històric, per molt que el PSG, que el van fer arquitectes, no hi havia cap persona que fos entesa en jardins històrics, diguessin que allà aquell tros es podia construir, diguéssim, és una cosa totalment rebatible avui en dia.
Uh-huh. Quines, des de la plataforma Montserrat, volem saber quines iniciatives esteu fent per donar visibilitat al problema de la conservació del parc com a espai natural?
A veure, són dues coses. Una cosa és la conservació, que com he dit, l'Ajuntament en 20 anys hi ha invertit poquíssim i té gairebé, i en canvi, doncs això, la Conselleria de Patrimoni, l'altre dia va haver la consellera aquí a Badalona Comunicació, va semblar que estava en connivència amb l'administració local, però no va parlar de la deixadesa dels edificis que són bé d'interès local i que té l'Ajuntament en propietat, que no els cuida. Això no els hi va retreure. Doncs home, aquí es veu que hi ha uns interessos privats que pressionen i que passaran per l'interès del bé comú, i això no ho podem permetre.
Per tant, quines diries que són les iniciatives que vosaltres feu per donar visibilitat?
Bé, les iniciatives és que ens convideu als mitjans de comunicació i dono gràcies perquè Badalona Comunicació fins ara ha sigut molt plural, penso, vull dir que és com ha de ser, no? Perquè la gent tingui la informació. Estem fent relacions amb institucions com, per exemple, SOS Monuments, que és una institució que va néixer fa 25 anys per defensar el patrimoni català i fins i tot internacional, que ens donen suport, que hi ha entesos amb jardins, com el Jordi Díaz Callejo, que té una pàgina web que són jardins històrics. O sigui, estem connectant amb persones de historiadors que són de fora, diguéssim, perquè ens donguin suport i estem fent mobilitzacions i pensem fer-ne més, i algunes no diré quines són, i fer pancartes i fer que la gent se n'assabenti, perquè en el moment que saben que l'Arnús es malmetrà d'aquesta manera, que es faran aquests pisos, que s'obrirà un vial, que podran entrar cotxes, que aquest barri emblemàtic que dona informació de l'any que es va construir el jardí desapareixerà, es posen les mans al cap.
Montserrat, què és el que diries que heu pogut aconseguir fins ara, des del moment en què us vau constituir com a entitat, com a associació i com a plataforma?
Doncs mira, la solidaritat de molta gent, que molta gent ens dona suport, que molta gent ens anima a continuar, que fins i tot associacions de veïns que havien estat enganyades dient que no hi havia solució, que això es tirava endavant sí o sí, doncs se n'han adonat que no té per què ser sí o sí, hi poden haver permutes, hi poden haver, com es diu això, ara no em surt, bueno, pagar uns diners a canvi d'unes certes coses, es poden fer solucions com s'han fet amb altres coses. Mira, pensem, i ara me'n vaig a un altre punt, però que em serveix. La Casa Golferix de Barcelona anava a terra als anys 80, a principis dels 80. Els veïns s'hi van oposar i la Casa Golferix està fent de centre cívic i, a més, consta en el catàleg de patrimoni. Doncs el parc de Calarnús, a part de constar el catàleg, es mantindrà sencer perquè explica la història de la ciutat. Nosaltres no ens sobra història perquè ja les immobiliàries ja s'han procurat de tirar a terra tots els pocs vestigis, a part dels romans, semblarà que no hagi viscut ningú a Badalona. Doncs, com a mínim, aquest parc jardí històric que tenim a la ciutat, que a més és un pulmó verd i que a més estelaran uns arbres que tenen gairebé 100 anys, s'ha de preservar de totes totes.
Confieu, doncs, que aconseguireu protegir aquest espai?
Que si ho penso...
Sí, confieu que al final, doncs,
sí.
Després de la pressió que feu, aconseguireu doncs, que aquest espai quedi protegit.
A veure, com que treballem pel bé comú, pensem que la ciutadania se n'adona i penso que ho aconseguirem amb feina, perquè el que és l'especulació és com un tauró, però aconseguirem que se salvi i després les generacions futures, com diu molt bé la llei de patrimoni de la Generalitat, que diu amb un tros. Els béns que integren i constitueixen una herència insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. Les generacions futures ens ho agrairan.
Doncs així ho esperem, que aconseguiu el vostre propòsit. Montserrat Rectoret, del grup de coordinació de Salvem Calarnús. Gràcies per passar pel Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies.
Gràcies, Paula. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Posar en marxa una idea d'empresa o negoci és sempre un procés complex, sobretot quan no s'ha fet abans. Per això hi ha diverses iniciatives que ajuden a entendre millor el procés i a posar en marxa el projecte. Al Prat de Llobregat també existeix una iniciativa que va en aquest sentit, però que se centra en l'emprenedoria amb impacte social. Es tracta del programa municipal NIU. Per saber-ne més, saludem a Rubén Bagües, que és cofundador d'ERE Social, cooperativa que gestiona aquest programa. Molt bona tarda, Rubén.
Molt bona tarda.
També ens acompanya als estudis del Prat Ràdio el nostre company Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs, Rubén, explica'ns en què consisteix, de què va aquest programa NIU.
Bé, doncs, el programa NIU Incubadora Social és un programa que ja és la sisena vegada. No sé si m'escolteu bé.
Amb una mica de ressò, no sé si deus tenir algun aparell de ràdio.
Pot ser que tu l'altaveu. Torno a...
Ara millor, Rubén.
Ara millor?
Sí.
Vale, escolteu. Ah, doncs explico. El NIU Incubadora Social és la segona vegada que es fa, però té un històric de, en total, 6 edicions amb altres noms, i el que pretén és que persones del Prat de Llobregat o d'altres territoris que vulguin establir-se al Prat de Llobregat puguin desenvolupar una idea. No cal tenir un negoci. De fet, l'objectiu és aixecar aquestes idees que tothom té un diumenge a la tarda quan està parlant amb els amics i provar-les i intentar fer-les realitat, i sobretot que siguin idees que vulguin convertir-se en projectes que tinguin algun impacte social positiu, ja sigui des del punt de vista de les persones, de treballar en col·lectius especials o projectes que tinguin una repercussió també a nivell ambiental, etc. Però que tinguin aquesta vessant social dins del seu ADN.
Mm-hmm. Heu començat a rebre ja propostes o no encara?
Poquetes encara.
Poquetes.
Poquetes encara. No sabem si és per la tornada de les vacances, que aquest any ha estat una mica rara. Però bueno, ja comencem a tenir algunes... Tenim 10 places, que són no per 10 persones, sinó per 10 projectes.
Sí.
I per ara tenim dos projectes inscrits, a l'espera d'un tercer, que està a punt. I esperem que, bueno, en aquests dies que queden fins al 29 de setembre, que és quan tanquem les prescripcions, puguem omplir aquestes 10 places.
I de quin perfil són aquests projectes que teniu ara mateix?
Bueno, tenim ara, per exemple, tenim un projecte que vol treballar el tema de l'alimentació a les escoles per implicar les famílies a compartir a través dels diferents tipus d'aliments i de la cuina dels diferents països que són les famílies, que tinguin aquesta, bueno, pues fer una mica de pinya i que es coneguin entre elles. Això, hi ha municipis en què hi ha migració i les famílies estan una mica no connectades i amb el fil del menjar volen connectar aquestes famílies per compartir moments, etc. Una altra són dos noies que volen, que tenen experiència perquè tenen algun hort en el que estan començant a fer de pageses i que també estan treballant a fer cosmètica natural, amb sabó, etc. Doncs tenen aquesta idea que han provat així una mica com a hobby, però que volen intentar posar-la d'una manera més oficial. I una altra que també està molt vinculat amb l'artesania i és una noia d'aquí del Prat de Llobregat que està treballant molt ajudant a creadores del Prat a tenir un espai comú per compartir, és com un coworking de l'artesania i de la creació, doncs a donar-li forma a aquesta idea i fer-la realitat. I esperem altres que puguin venir, però ja veieu que és un... hi ha de tot, eh? L'any passat vam tenir de tot tipus de projecte.
Rubén, jo volia preguntar precisament com seran aquestes formacions. Fareu mentories, fareu també cursos. Què és el que es vol fer, doncs, amb aquestes persones que presentin els seus projectes un cop ja hagi acabat, doncs, aquesta convocatòria i comenci com a tal les formacions? En què consistiran?
El programa està composat de dos blocs importants i un tercer. Els dos blocs són el primer, que és la formació. Farem setmanalment 3 hores de formació acumulades en un matí a la setmana. Després fem un paró i continuem amb... Som 4 setmanes que fem aquesta primera part del programa. Fem una parada de 2 setmanes per assentar una mica les idees que puguin treballar els projectes. Després tenim 4 setmanes més per continuar amb aquestes formacions de 3 hores. En paral·lel comencem a fer mentories. Cada projecte té 16 hores de mentories especialitzades. Som 4 mentors els que formem part del programa i, per tant, toquem diferents branques de l'emprenedoria i ajudem de manera especialitzada. I hi ha un tercer bloc que és... primer sembla que no sigui el més important, però al final sí que és un moment clau, que és quan acaben, passats 2-3 mesos, normalment és al gener, a finals de gener fan una sessió que li diem el Social Elevator Pitch, que és un moment en el que disposen de 8 minuts per explicar davant d'un jurat format per persones de l'Ajuntament del Prat, d'entitats d'economia social, components també del coworking que col·labora amb el projecte i que ofereix 4 mesos de coworking gratuït al guanyador o guanyadora. Bueno, hi ha un tag que puntua aquestes exposicions que fan del seu projecte. I és un moment que és clau, perquè és quan és el moment de la veritat. O sigui, han estat treballant a les fosques i just aquest dia és quan tot surt a la llum i poden explicar a la ciutadania i a aquest jurat tot el que han fet i el que voldrien fer amb el seu projecte. És molt bonic.
Quan parlem moltes vegades d'economia o de negocis, pensem evidentment, doncs, en una empresa que té l'objectiu de vendre un producte o un servei i obtenir uns beneficis, tenint els costos que hagi de tenir. Però quan parlem d'economia social, encara parlem d'una cosa que és desconeguda, tenint en compte, per exemple, això que comentaves, doncs, que encara faltaven, doncs, que arribessin més projectes. És encara l'economia social una cosa que no està suficientment coneguda entre la ciutadania?
O sigui, tal com és el concepte d'economia social, la gent no l'associa. Sí que veu que moltes marques i moltes empreses estan donant el pas de ser més responsables amb el que fan. Pot ser amb una visió més de màrqueting que de realitat. Cada vegada és menys de màrqueting i més de realitat, afortunadament. Sí que els petits projectes els hi costa veure com una idea que tenen de negoci fer-la, però d'una manera sostenible, socialment responsable. I aquí és on entrem nosaltres, és la nostra especialitat. L'any passat, per exemple, vam tenir un noi que tenia un projecte que volia muntar una botiga online de monopatins, de skates. Aquesta idea, durant tot el programa, la vam treballar i es va sensibilitzar molt amb els col·lectius del municipi, i el que ha acabat fent és una botiga online, una botiga física, uh-huh. perquè estigui al carrer i que tingui activitat econòmica al territori, i una formació en skate, en escoles i en col·lectius que potser no tenen un accés habitualment a l'skate. Joves amb risc d'exclusió, o persones del col·lectiu LGTBIQ, etc. O sigui, estan una mica fent... el que hem fet és aquest canvi de mentalitat per incorporar aquest factor d'economia social a projectes que en un origen no el tenien.
Mm-hmm. És a dir, que no parlem de crear ONGs o fundacions o altres tipus d'entitats d'ànim no lucratiu, sinó al contrari, no? Són negocis que sí que tenen una visió positiva envers a la societat. Seria això?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha alguns que la idea que tenen acaba sent una associació o una entitat no lucrativa, i altres que sí. O sigui, la gràcia aquí és que els barregem, i això també enforteix, no?, el programa, perquè comparteixen visions diferents. Algunes són lucratives i altres no. Algunes l'únic que busquen és un gran impacte social i una sostenibilitat econòmica, perquè si no, no hi ha projecte, i altres la sostenibilitat econòmica, però fent coses que tinguin un impacte positiu per a la societat. O sigui, podem tenir de tots casos. Sí que intentem mm-hmm. sempre provocar que existeixin el que anomenem les figures de l'economia social, figures jurídiques, que acabin sent o associacions, fundacions, cooperatives, o, si no és el cas, pues alguna de les altres que no considerem d'economia social, però que són totalment vigents i reals, com són un autònom, societat anònima, societat limitada o el que sigui.
Mm-hmm. I, Rubén, estem parlant des de la visió del Prat, però, evidentment, el Connectats és un programa amb visió metropolitana, però sí. Per què ens pot interessar? Perquè, evidentment, la gent que no sigui del Prat pot venir, no?, aquí al Prat, instal·lar-se al Prat a través d'aquestes formacions i aprendre a tenir aquesta visió social.
Un dels elements que i aquest any, aquest noi que us deia dels monopatins, no era del Prat, era de Barcelona, però s'ha establert al Prat. Mm-hmm. Un dels motius és perquè aquí al Prat tenim un ecosistema d'economia social bastant enfortit. O sigui, tenim un històric de creació d'entitats que, mira, el co-working que estem, pràcticament som 4 cooperatives, que estem en un... I això és un ecosistema que t'ajuda també a enfortir el teu projecte. Una altra és que l'Ajuntament del Prat, des de fa molts, però molts anys ja, s'ha volcat molt amb l'economia social i, per exemple, cada any convoca uns ajuts a l'economia social, que en total són 100.000 euros, és una borsa de 100.000 euros, a la que participants d'aquest programa i d'altres programes que es realitzen al Prat de Llobregat poden demanar una subvenció en funció de les seves necessitats. No hi ha un límit de mínim ni de màxim. Tu, quan passes per la incubadora, determines quin ajut necessitaràs pel primer any del teu projecte i el demanes. Després l'Ajuntament decideix si et dona el 100% o una part. Això també és una cosa que en altres municipis no existeix. O sigui, i ja s'ha fet en part per enfortir l'economia social del Prat, però també per atraure idees del territori, de sigui d'on sigui, que vulguin establir-se al Prat de Llobregat i que sigui com un hub de l'economia social, un punt de trobada.
Doncs des del Connectats animem a la gent que ens estigui escoltant i que tingui doncs alguna idea emprenedora, que s'acosti fins a vosaltres el dia 29 de setembre, dius que és el termini, que tanqueu inscripcions. A on s'haurien d'adreçar les persones que estiguin interessades?
La manera més senzilla és a buscar a Google NIU, incubadora social, NIU, de NIU, NIU d'ocells.
Sí.
NIU, incubadora social, i segurament trobareu la pàgina del Prat.cat de comerç i ocupació de l'Ajuntament de Prat de Llobregat, on trobareu tota la informació i on tenen l'accés directe, al final del tot, a un formulari de preinscripció. Aquesta és una manera. L'altra és més senzilla, i és que incubadora@eressocial.eu amat a l'inici de l'era social, escriure un correu electrònic, demanar informació i nosaltres ja li enviem el formulari de prescripció. Torno a repetir, incubadora@eresocial.eu, ens escriguin i ja li ajudem a fer la prescripció.
Queda dit, Rubén. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies, adeu.
Gràcies, Víctor. Bona tarda.
Adeu, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Hola, sóc l'Adri Tirado, tècnic de so de Ràdio Castellà. M'agradaria recomanar la cançó de Breakfast in America de Maro, que és una reversió que ha fet la cantant portuguesa que va anar a Eurovisió l'any 2022. I m'agradaria dedicar-la a tots els meus companys de Ràdio Castellà. Una abraçada.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, com ja és tradició, volem saber com començarà el curs l'Aula d'Extensió Universitària de Castellà del Vallès, una de les entitats amb més socis i més actives d'aquesta vila vallesana. Per saber-ho tot, hem convidat el president de l'entitat, Anton Carbonell. Rocío Gómez, Anton, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que bé que s'està a l'estudi, eh? Com ens agrada que la gent vingui a l'estudi, de veritat.
Ostres, saps què passa? Que això també els hi ha passat a l'aula, eh? Que hi va haver aquell moment que hi havia cosa que es feia a través telemàtica, online, però una d'aquestes fites, que ara ens ho explicarà l'Anton, d'aquest curs és recuperar la confiança de tots els socis i socies de l'aula, que és clar, són un col·lectiu que la gent gran, ja ho sabem, ho ha patit molt en aquests moments tan durs de la pandèmia, i per això l'Anton, veus, per ensenyar-nos que cal confiar i tornar a la presencialitat, ha vingut avui a l'estudi.
Clar que sí, que no passa res, oi que sí, Anton?
Això mateix, sí, d'això es tracta, de que recuperem la presencialitat, perquè és una de les preocupacions que tenim. És veritat que al llarg del curs passat, a poc la gent anava venint, però clar, el nostre desig seria tornar a omplir com omplíem fa anys abans de la pandèmia, l'època prepandèmica, no? I és el cas que bé, que costa i la gent gran encara més, doncs té aquella por, no? Aquella temença que no tinguin tota la seguretat, i la tenen, perquè ara doncs, entre que nosaltres procurem de tenir això, la màxima eficàcia pel que fa a la seguretat i alhora també doncs procurem que la gent s'ho agafi amb calma, que no tingui aquesta por, no? que sembla que encara bascula entre nosaltres, no? Per tant, sí, és un dels objectius d'aquest any, o sigui, recuperar la presencialitat.
De mica en mica, jo crec que sí, que la gent s'anirà animant. Per cert, el curs a l'aula comença el 4 d'octubre amb la conferència de Salvador Alsius Clavera, que porta per títol Com TV3, no hi ha via res.
Sí,
comenceu forts,
Sí. Ens agrada molt que vingui el Salvador Alsius, i hem estat batallant per aconseguir-lo, i finalment podrà venir, I la veritat és que ens fa molta gràcia. Ell va publicar un llibre amb aquest títol, precisament, Com TV3 no hi havia res, en què, a part de fer un balanç de la seva etapa, llarga etapa, a la televisió catalana, també feia una mena com de mirada crítica sobre el seu període i sobre la situació actual dels mitjans, no? Del mitjà televisiu a Catalunya. Llavors, doncs, crec que pot ser molt interessant, per una banda, per això, perquè farà aquest balanç crític, perquè donarà aquesta visió, aquest punt de vista, i per l'altra banda, com a persona que, a més, sempre ha lluitat per tenir una certa amenitat a l'hora de presentar fins i tot les notícies, doncs que són a vegades difícils d'explicar, no? I que són difícils de fer arribar al públic, i recordeu que era una persona que tenia sempre aquesta capacitat de comunicació molt a punt, doncs segurament ens explicarà també moltes anècdotes, no? I
clar,
serà una sessió molt entretinguda, segur.
A més, en aquest primer trimestre, diguéssim que la programació és força variada, però molt centrada en l'actualitat, conferències sobre geopolítica, sobre ciberseguretat, memòria històrica, literatura, perspectiva de gènere en l'esport. No sé si podries fer-nos allò 5 cèntims de tot el que podrem veure a les conferències de l'aula.
Sí, tens molta raó quan dius que un dels objectius és estar molt al cas de l'actualitat. I per tant ens interessa que els nostres socis i les nostres sòcies tinguin aquesta visió crítica del que està passant ara mateix. Llavors, per això, per exemple, doncs, tindrem una persona com l'Antonio Turiel, que és un gran entenedor, una persona que en sap molt dels diferents tipus d'energia en els sistemes econòmics i política actual. Ella últimament surt molt en el mitjà televisiu perquè és una persona que té moltíssima informació, i a més coneix perfectament quines són les circumstàncies que hi ha en aquests moments i el que ens espera, perquè diuen que vindrà un hivern molt dur. Doncs bé, serà molt bo tenir la visió crítica de l'Antonio Turiel. Després, també, ja sabem l'actualitat de l'esport amb les dones, no? I l'Anna Vallbona, que és escriptora, periodista, ha fet un llibre sobre la dona i l'esport que és molt interessant perquè recull testimonis de diferents dones que han triomfat en diferents àmbits esportius, no? No solament el futbol, que és potser el més conegut, sinó també en altres àmbits de l'esport. I llavors, aquestes dones, diguem-ne, fortes i amb una vida intensa, saben explicar molt bé les dificultats que han comportat per elles tenir una visibilitat en el món de l'esport. Llavors, crec que la conferència serà molt interessant per donar-nos una mica l'hora, el moment de l'esport entre les dones, no? del paper que la dona ha de jugar cada vegada més important en l'esport. Després, tenim una persona que ens encurioseix molt d'escoltar-la, és el Bruno Pérez Juncà. És un expert i formador en ciberseguretat i privacitat. Surt molt a la tele, és un personatge d'aquests que és molt bon comunicador, té molta gràcia explicant-se, i clar, com ja sabeu, avui en dia tot el món de les xarxes i tot el món, diguem-ne, de la ciberseguretat té una actualitat evident, no? Llavors, ell n'entén molt, ha fet molta, diguem-ne que té molta experiència, té molta pràctica i ho sap explicar molt bé, que és la gràcia, potser, no? Té aquella capacitat de comunicació que sempre busquem. La Tica Font, que és una física i investigadora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ens parlarà de la temàtica de la guerra d'Ucraïna com a nou escenari mundial i els nous reptes que comporta aquesta guerra, no? per Europa, pel món, no? Ella és una persona molt entesa en qüestió de l'armamentística i ens parlarà del rerefons armamentístic que hi ha darrere d'aquesta guerra, perquè en el fons no solament és un problema d'una invasió, sinó que és un problema també de posar en pràctica tota la indústria armamentística que en aquests moments hi ha al món, no? Ella coneix molt bé aquest espai i segur que ens explicarà moltes coses. El 2022 celebrem el centenari de Gabriel Ferreter, o sigui, Gabriel Ferreter, el poeta Gabriel Ferreter,
aquest sortia a la selectivitat, me'n recordo.
Sí.
És el d'Aigües Encantades?
No, és de Puig i Ferreter.
Ah, no. Ostres, veus?
El Ferreter t'ha
confós.
No, Gabriel Ferreter, gran poeta, un dels poetes més importants, amb una obra que solament, de fet, la va recollir en un llibre i va ser una persona potser de les més interessants del panorama de la poesia catalana contemporània. I la veritat és que el llibre que va fer, que es deia Les dones i els dies, és gran poesia. I no és fàcil, però hem portat una persona que té aquesta capacitat també d'explicar la poesia, que la sap explicar d'una manera amena i alhora documentada. Per tant, el Jaume Aulet, que
és un vell conegut,
i tant, és molt conegut i molt estimat, molt apreciat per la gent de l'aula, perquè ell és un espectacle. Penseu que va venir a fer una mena de show a partir de la figura del Capri.
No me'n recordo.
Va ser molt divertit, i realment va fer monòlegs del Capri, ell, allà, vestit a la manera del Capri, també, amb el posat del Capri, i ens va entretenir molt. Però també et sap explicar perfectament la poesia catalana, no?
De totes maneres, segur... Anton,
sí, digues.
Jo em pregunto,
digues.
Abans, hem començat parlant del Salvador Alsius, no sé fins a quin punt és important convidar figures mediàtiques per fer més atractives aquestes sessions. No sé si és que realment són les conferències que més agraden.
Sens dubte. A vegades, diguem-ne, són persones que ens arriba, o sigui, que les coneixem a través dels mitjans, no? Però també, a vegades, també hi ha gent que els coneix i que els ha llegit i sap, els ha escoltat a través dels mitjans i, per tant, ens els recomanen, també, no? I, per tant, intentem sempre de que aquestes persones, diguem-ne, que són conegudes o que tenen un cert ressò, doncs siguin protagonistes de l'aula, perquè la gent ja hi ve molt ben predisposada, no? A vegades s'emporta alguna sorpresa, perquè aquella persona que potser havia fet una sessió magnífica en una altra aula o a la ràdio o a la tele, aquell dia té un mal dia i vés a saber, igual fa una sessió. Sí, ha passat alguna vegada.
Yeah.
Però vaja, esperem que sigui que aquesta opció que fem per persones una mica conegudes, no?
Com el Manel Elias, que va ser una d'aquelles conferències explicant tota la seva experiència com a corresponsal a Rússia i explicant-nos també com estimar el país, no? Perquè de vegades estem demonitzant a la seva gent i al país i és una cosa dels que manen, no? I va ser una conferència molt interessant i recordo que va ser d'aquells dies que estava l'aula plena, plena com abans, no?
Sí, efectivament. A més, el Manel Elias va fer la primera conferència, publicat el seu llibre, la primera conferència que va fer així pública, va ser l'aula, l'aula de castellà. I ell mateix estava molt agraït i sorprès, no, de la rebuda, de la recepció que va tenir, però és que va estar magnífic. Vull dir que va explicar, com tu molt bé dius, no, no solament tot el que fa referència a la vida, diguem-ne, al món rus, sinó també el món familiar, el món íntim de Rússia, perquè ell el coneix, ja s'ha casat amb una russa, no? I té família ara a Rússia, no? I per tant, doncs, té una visió de primera mà.
Clar,
no?
Clar.
Es va explicar moltíssimes anècdotes molt divertides i molt curioses, que també va ser interessant perquè va treure una mica de ferro, no? Aquesta idea que hi ha que Rússia és la maldat, no? No, escolta, Putin serà la maldat i potser alguns russos que el segueixen, no? Però el poble rus és un poble, diguem-ne, com qualsevol altre, no? I que, per tant, aquesta mena de demonització que hi ha envers la cultura russa actualment és una poca soltada.
Està clar, està clar. Anton, actualment quants socis sou a l'aula?
433.
Déu-n'hi-do, escolta. I aquests socis tenen veu i vot per decidir o proposar els convidats? Com funciona això?
A veure, el que sí que fem és una assemblea cada any i, diguem-ne, aquesta trobada doncs comporta posar-nos una mica a l'abast dels socis perquè doncs ens diguin el que els ha agradat, el que no els ha agradat, el que hem de corregir, no? El que hem de revisar. I sens dubte que estem oberts a les propostes que ens fan. O sigui, a vegades algun soci ens ha dit, mira, podríeu portar aquesta persona, i lògicament ho valorem, no? Nosaltres cada mes ens reunim, fem tenim una comissió pedagògica, precisament, que tracta aquests temes, no? I totes les propostes que ens fan les valorem i intentem, si ens semblen interessants i factibles, doncs portar-les endavant, sens dubte.
Per exemple, les audicions íntimes, aquests concerts amb explicació, amb una entrevista oberta, que els feu des de fa molt de temps, són d'aquelles activitats que jo crec que els socis, si poden, no se la perden, no? A més, ara comenceu la primera a l'octubre, el 20 d'octubre, que serà molt interessant. Explica'ns una mica.
Sí, a més, trencarem una mica diguem-ne, l'àmbit de la clàssica, de la música clàssica, perquè vindrà un quartet de jazz que es diuen Dumpy Lobsters, que són gent jove, molt trempada, pel que ens ha dit el Xavier Chavarría, que és el conductor que porta les audicions íntimes, i la veritat és que tenim moltes ganes d'escoltar-los, no? Perquè sabem que el jazz, a més, serà un jazz així, diguem-ne, alegre, jazz New Orleans, sobretot, no? Molt de swing, no?
Que bé. A més, mira, serà més o menys per les dates del meu aniversari, vull dir que serà com un regalet.
Doncs perfecte. Sí, a més, el jazz serà una mica protagonista d'aquest trimestre, perquè també farem un monogràfic sobre la història del jazz. Hi vindrà un xicot que ja va venir a fer una conferència sobre el jazz, un xicot que es diu Pau Fuster, jove, molt jove, que a més és músic i regidor d'espectacles del Liceu, i ens vindrà a fer una història del jazz que tindrà com dues sessions, una dedicada al jazz de New Orleans i l'altra dedicada al swing. I clar, serà, diguem-ne, allò, arrodonir perfectament el trimestre, no? Per ballar i tot, sí, a veure si convidem el grup de swing del poble perquè vinguin a fer una
mica de... I completeu la festa, clar que sí, i tant.
Clar que sí, i tant que sí, tant de bo.
Rocío, jo no sé si demanar-li a l'Anton molt ràpidament si tenen, a banda de tot el que ja ens ha explicat, si entre aquesta programació o en allò que tinguin previst per aquest curs, alguna novetat.
Home, dir-te que el novembre se'n va anar al Liceu i l'any passat se'n va anar de viatge a Sicília, era?
A Sicília, exacte.
Perquè ells, tota la qüestió de l'envelliment actiu, la dominen al 100%, eh? Vull dir que no s'estan a casa.
No,
sí,
perfecte.
Això és fonamental. No ho he dit, però és l'objectiu fonamental de l'aula. O sigui, socialitzar, o sigui, aixecar-se del sofà. Perquè una de les coses que ens fa patir és que quan fem aquests enregistraments, diguem-ne, audiovisual, no?, ens fa pensar comencem a valorar que potser és un element que fa que molta gent es quedi a casa, perquè diu, mira, ja posaré la gravació i, i em quedo tranquil·lament a casa, i això no ho volem, i potser eliminarem les gravacions perquè volem que la gent vingui a l'auditori, perquè venir a l'auditori vol dir, doncs, socialitzar, vol dir veure els amics, vol dir després de la conferència anar a fer una copa, anar a fer una copa?
A quina hora acaben les conferències, Anton?
Una copa d'aigua amb gas.
Que és entre setmana, que són els dimarts.
Home, són jubilats, tu.
No tenen després nom de matinar, Rocío, per favor.
Clar que sí, tenen la nit llarga per ells, escolta, que vagin a sopar fins i tot, molt i unes bones copes, per què no? I tant que sí.
Oh, quines ganes, doncs, de jubilar-se.
No? Veus?
Bé, la jubilació és el paradís, sí, sí.
Ai, sí, sí, sí. Si se sap aprofitar, doncs i tant.
Sí. Ah, jo és que em quedaria amb aquesta frase, eh? La jubilació és el paradís.
Sí, també. És el paradís abans del final, però vaja, com a mínim.
No la rematis, no la rematis, Anton, deixa-la que estava molt maca aquesta frase. Això, efectivament. Això, doncs avui hem parlat de la programació per aquest curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellà del Vallès amb el seu president, l'Anton Carbonell, a qui li agraï moltíssim que hagi vingut fins als estudis de Ràdio Castellà, i que s'animi la gent gran de Castellà a participar d'aquesta aula universitària, que el virus diu l'OMS que ja està
caput.
Sí, està remetent, vull dir que no tinguin por. Anton, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el curs.
A vosaltres.
Rocío.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Adéu.
Bé, doncs, sense adonar-nos, ens hem cruspit el primer dia de la setmana del Connectats. Demà tornarem, serem puntuals a la nostra cita amb tots vosaltres a partir de les 4:04 amb l'edició de dimarts. Gràcies a tots, acabeu de passar molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
Reverte. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant, serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Ràdio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance, bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades, disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y cómo no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore, Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Estàs dimecres a 8 al món del vespre, tornem al 80 al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al cobert ull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, al meu papa. Ara no tan teoria.
La tierra, ser passió. Una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. La 19a trobada de dones al Prat ha girat al voltant de recuperar la consciència corporal i el plaer. Un dels eixos centrals de la jornada ha estat la conversa titulada Sexualitat i plaer a càrrec de Mireia Darder, doctora en psicologia, terapeuta gestal i corporal. A la xerrada ha exposat com les dones han estat relegades a un segon pla en termes de desig i com això té efectes en el desconeixement del propi cos i d'allò que vol cada dona. A més, ha assenyalat l'estrès causat pel ritme de vida que portem.
En la mida que treballem el cos, podrem sentir que si estem en el cap i en l'estrès és el pitjor enemic de la sexualitat i del plaer. I vivim, bueno, ara amb la pandèmia ens han relaxat una mica més, però abans vivíem a tope, no? Estressat vol dir cortisol, vol dir protegir-se, no vol dir res de sentir. I si no sentim, no sabem quines són les nostres necessitats i no les podem dur a terme.